L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu avui a l'aviador fent balanç de la Mobo i repassant les novetats escèniques dels propers dies? Comença la cultura IB3. Benvingut tothom. I és que d'aquí un minut parlarem amb la directora de la MOFES, Mariona Jaume, en qui repassarem aquest 10 anys d'una de les cites musicals més consolidades de les Illes. 10 anys i prou perquè el festival s'acomiada, deixant per ser un caramull d'orfes de fidels seguidors, seguidores, que han omplert els concerts edició rere edició. Després comentarem allò que ens espera les pròximes setmanes pel que fa a les arts escèniques, com sempre, de la mà d'en Javier Matesanz. I tot serà en Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
El mató un policia motoritzat, una de les darreres bandes que ha actuat a la Mobo. Els argentins eren cap de cartell de la darrera edició d'un festival que s'acomiada. Ho fa dalt de tot, consolidat, sent referent de les cites musicals a l'estiu a les Balears, deixant darrere concerts memorables, milers d'espectadors i espectadores i també una manera diferent de tractar el públic i els artistes. I volem parlar amb Mariona Jaume, directora de la Mobo. Com estàs, Mariona?
Hola, bones tardes. Estic més o menys bé.
Això t'anava a dir, perquè, clar, acomiadar-se és un subidó, on vulguis o no, perquè tothom automàticament te demana per què, però a la vegada es reconeix 10 anys de música, bé, música bona, música nostra, d'experiències inoblidables. Però, clar, l'endemà ha de ser durat. Els dies després de que baixes la barrera i dius, no se tornarà a aixecar, ha de ser dura.
Sí, exacte, exacte. Estem ara en aquest punt de cansament, tant físic com emocional, que vaja, està durant més de lo previst.
I refredada o és que tens la veu així com emocionada encara?
Estic un poc constipada, els ventiladors i tot això, sí, perdona.
No, que sí, me preocupa la teva salut, bàsicament. Corallà, que es va l'Anna Maria Jaume, la Ludwig Band, entre d'altres, han format part d'aquest darrer cartell, de la darrera edició, que a més, i això no estava previst quan es va organitzar, va tenir un component emocional extra, no? El record de Joan Roca, sí. Baixista d'Antonio Font, que es va deixar fa uns dies. Supos que també un d'aquests moments memorables que no volíem, cap de nosaltres, que no desitjàvem. Però bé, en Pau, en Pere de Bon, en Joan Miquel i en Jaume es van pujar a l'escenari, que és allò que millor fan, i van aprofitar el moment per retre tribut, no? També a un músic que estimaven, també des de la Mova.
Sí, exacte. Hem de dir que tots els grups que han passat per la Mobo han tingut màxim respecte cap a aquest tema i molts d'ells han fet també un recordatori i un homenatge a en Joan. Mm-hmm. I des d'aquí ho vull agrair també. I la d'Antònia Font va ser com un altre univers. O sigui, des del principi nosaltres els vàrem deixar les portes obertes perquè fessin el que ells trobessin. Mm-hmm. I realment va ser un moment molt guapo, molt màgic, que molt va tocar a tots. Ja tu ho veu, dius, no? No només perquè Antònia Font tocàs a la Mobo, a la desena Mobo quan s'acabava, sinó perquè s'acabava d'acabar una altra cosa, no? Mm. Que era Antònia Font tal com el coneixem.
Efectivament.
Sense Joan Roca. I jo crec que la gent estava molt, molt amb Antoni Font, no? Molt amb ells, i va ser super emocionant.
Coincidències, causalitats, que també formen part d'aquest homenatge.
Ses muntanyes a tot és una campana, ja si es col·la te fa sa malé. Ses ratxes d'un avió en el cel, les nigulades, no vull sobre res dels hiverns, i la mà ja controla el meu treballar. M'acompanya i se sal, te me cura i te me fa mal, és de nacre. M'he confitat ses mans...
Mos heu confitat les mans moltes vegades, i parlant d'Antonio Font i el sentim, i jo crec que si una cosa és aquesta banda, t'entusiasmi més o manco, que normalment t'entusiasme, és el bon rotllo, no? I això també traspuava la mova des de l'inici, des de la primera edició. És aquesta cosa, anava a dir familiar, però que, bueno, era una família molt grossa ja des de la primera edició, no? Teníeu com de 8 anys, més o menys, entre 18 i 20, la gent, la bona gent que impulsàveu aquesta cosa, no? I aquest bon rotllo que s'ha mantingut, no? Per alguna cosa i per molta feina que hi ha darrere, va ser un festival sempre com a... és el nostre.
Sí, em faràs tornar a plorar.
No, no era la meva intenció, però si plores, plorarem junts.
Sí, és la veritat que... Joder, perdó.
Està molt bé que t'emocionis, és que és moment per emocionar-te. Jo he vist plorar gent... Quan vareu anunciar que partíeu, i també quan se va produir el fet, vull dir que això també forma part de l'alegria, no?
Sí, no, ara el que deies és veure de que des del principi hi ha hagut un públic superfidel i un bon rotllo, no?, com un ambient superconcret, sí, sense el festival com un espai també com molt segur, no només per els músics que venen, que crec que se senten sempre a casa, sinó també per... O sigui, siguin d'aquí o de fora, se senten com molt bé, sinó també per el públic, no?, que ha sentit que la MOVA ha estat com la seva cita anual, i això a nosaltres ens fa com supercontents i evidentment, hiper orgulloses de poder haver-ho fet durant 10 anys, no? Mm-hmm. Que, com bé dius, és una feinada darrere que no sabeu, i que ara lo millor està ben com una onada de reconeixement cap a tota aquesta nostra feina que semblava que no s'acabaria mai, no? I tot lo bo s'acaba. Però sí, jo crec que aquest públic fidel, que evidentment ara cresquent, ha estat una de les nostres ancles per poder seguir, perquè ens han ajudat molt tothom que ha anat venint i que això, que se sentia com a casa.
Mm-hmm. Ens vols recordar una mica els inicis? Aquells inicis, suposo que plens d'entusiasme, d'impuls, d'empenta, sí. De... Uau, vinga, anem-nos tirant, llançant a la piscina i...
Jo era públic quan tot això va començar.
Sí, tu eres públic. No tenies ni edat d'organitzar, o què?
No, jo tenia aproximadament la mateixa edat que t'organitzadors.
Que la resta, sí, sí.
Sí, el que passa que jo no estava dins l'organització, però bé, va sortir de, com ja s'ha explicat diverses vegades, no? d'una idea loca de dos al·lots, un d'ells n'Arnau Moratinos, que és el festival d'un seu nom, que és MOVO, Moratinos Bordoi, varen idear com fer un festival per escoltar la música que ells volien, no? Perquè culturalment o artísticament les verbenes o les quintades no els hi donaven allò que ells cercaven, no? Uh-huh. Són gent, tots els que varen començar i els que som ara, són gent hiperespecial amb una sensibilitat musical molt heavy i, per dir-ho d'alguna manera, no mainstream o que de qualque manera el fet de no ser un poquet diferents mos ha dit ajuntem-mos, no? I jo crec que així s'ha anat conformant la MOVA gràcies als seus organitzadors de cada any, que han anat canviant des del primer any fins ara. Això és vera, que hi ha gent que ha sortit i gent que ha entrat, però va, l'entusiasme, com tu deies des del principi, devia ser enorme, perquè ja et pots imaginar uns lotets de 18 anys fent una festa que cada un va posar 50 euros perquè allò arrencàs de qualque manera.
Imagina't.
Fora sobre el que era una subvenció, fora sobre el que era un patrocini, saps? Tenien un palet amb els logos de la gent que els donava algo. Ja no sé si els anomenaven patrocinadors, saps? O sigui, un palet amb fols,
sí,
amb
sí,
impresos. Però... el que seria una lona de patrocinadors, però en aquell moment era això, no? Vull dir que era una cosa molt senzilla, molt minimal i alhora supertendre, no? I jo crec que aquests al·lots, al veure l'impacte que estava tenint això, varen dir, ostres, a lo millor han tingut una bona idea, no? I bueno, a partir d'aquí van anar creixent i se varen engrescar a dur, per exemple, el primer grup nacional, el Petit de Caleril,
sí,
que enguany han tornat, que com que varen venir i se varen trobar tan bé, els organitzadors de Somogó, jo crec que els hi va pegar una alegria enorme i varen dir això és increïble, podem fer més grups, no? I clar, també va venir després el primer internacional, que és de Billy i de Visions and the Dancers, que també va anar super, super bé. Vull dir, com que són gent que han anat provant, ho faig en tercera persona perquè jo era públic, com bé deia,
sí, sí, sí.
Llavors són gent que han anat provant i han trobat coses que ho feien bé i coses que ho feien malament, no? I a base de l'experiència han anat aprenent. I això també és una cosa molt tendra, com deia, i molt vulnerable, perquè t'exposes, no només és un risc personal i grupal, sinó que hi ha un públic que ho consumeix. Hi ha unes terceres persones que formen part de Somogó, també. Llavors, un risc i una pressió afegida a tot això. I res, després ja això, pues, ja la coneixeu ara, no? Que ha crescut molt i ha canviat.
Maria Heng, o Cautos, Júlia Colom, Salvatge, com moltíssims d'altres que també han crescut com a bandes paral·lelament a la Movo, no? I de fet, una de les coses que es diu quan se fa referència al festival, crec que el motiu que s'ha contribuït o que ha contribuït a consolidar, diguem, una escena musical d'aquí, no? Més enllà que també, evidentment, cada any hi havia grans noms de la plana nacional, també d'altres punts de l'estat espanyol, per exemple, o de fora, diguem, no? I clar, això és una de les coses més guapes que te poden dir, no? Que un festival no és només un mostrador, no és només una plataforma per escoltar de manera successiva banda, sinó que també serveix una mica de trampolí, de plataforma, no? Per als músics d'aquí.
Sí, nosaltres xerrem moltes vegades d'això, de que creiem que hem fet també una feina de professionalització del sector en relació a això, amb els artistes que van venir fa molt d'anys i que han tornat després amb un projecte seu però totalment diferent, no? Com a veure l'evolució de tota aquesta gent, d'aquests grups que nomenaves ara, és molt, molt, molt emocionant. Bueno, per exemple, la Maria Jaume, record que dissabte estava, bueno, que sonava d'armar, jo crec, de l'emoció. També entre el públic teníem a Maria Hein, que no aturava de plorar. Vull dir, com a que sí que hi ha les persones que anomenaves i altres grups com Ànimos, per exemple, que han anat creixent amb nosaltres, i això també ens fa com molt contents, perquè és el que dèiem, no? que al final no som un macrofestival, llavors els artistes que passen per Somogó ens coneixen, saben com som, saben amb la bona intenció que ho feim, i el que dèiem, no? No és que vengui un grup, no és una cosa de consumició, no és una cosa de consumir, com entes com a capitalista, sinó un ambient molt més amable i on els artistes ja de compte de se senten a casa i poden créixer nosaltres, no? I això també és super, super guapo.
Parlant de créixer, ja heu dit que partiu perquè heu crescut. Me sembla molt honest, això, no? No sé, que teniu altres feines, altres prioritats, sí. que evidentment sí. Cadascú en la seva professió i en les seves circumstàncies personals ha derivat cap a altres bandes, i això està molt bé, no? No sé si hi ha hagut fins i tot qualque possibilitat d'un relleu també generacional d'aquests que tenen ara de 8 o 20, hagin dit, vinga, ara nosaltres. És difícil, també,
ai,
això.
Aquesta pregunta ha estat com molt
sí,
recurrent
ja
aquests dies.
Me sap greu, sé.
Propi... No, que va. Dic durant el propi festival.
Sí, no? Sí, sí.
Que t'anaves trobant gent i te deia, no, però de veres que ho deixeu? És com, sí, ho duim anunciant un any.
Sí,
vull dir,
sí, sí.
És evident que ho deixem i és evident que no és relleu, però també perquè per una qüestió personal nostra del grup. Vull dir, ja estic segura que si cercàssim relleu, potser trobaríem joves engrescats en fer algo, no? Però l'altre dia en xerràvem en el diumenge després de la mova, no? Que sempre feim un dinar tots junts,
sí,
per estar un poc junts i relaxar-nos després de tot aquest estrès. I xerràvem de que tot això que ha passat és com una causalitat i una causalitat molt, molt loca, que ens hàgim ajuntat 14 persones que durant aquests 10 anys hagin tingut com a prioritat la mova, que hagin sabut respectar els tempos de cada altra persona. Me refereix que 14 persones sabien bé, ja costa molt, no?
Mm.
I que 14 persones tinguin la mateixa prioritat i les mateixes ganes de fer algo, costa encara més. Llavors, mos costa molt pensar que hi hagués pogut haver un relleu generacional en relació a la nostra relació, saps? Com a...
Totalment.
Que a lo millor sí que hi ha un grup de joves que faran algo i tinc moltes ganes de consumir-ho. Vull dir, vull anar en aquest festival nou que surti ara i en aquest nou cicle de concerts o el que sigui, no? Mm. Però, com bé des, ho deixem perquè hem crescut, mos hem fet grans, entre cometes, ja sé que no som molt grans, però bueno, tothom té les seves altres prioritats i les seves feines i bueno, tot canvia, però alhora estem... Això, com a molt conscients de lo que hem fet, molt orgullosos de tota la feina feta i tinguem clar que davant tot això és amistat i una cosa que també xerram molt és que no la volem perdre i hem de trobar la manera, no? Perquè com ens feien grans, les amistats se van diluint o bueno, tenim menys temps o li posant menys importància. I en aquest cas l'excusa era se mova, muntar un festival... Llavors hem de cercar de quina manera aquesta relació se transforma.
I segur
per aquesta xapa monumental.
Que va, per favor. No me'n faltaria. M'encanta més allò que dius, no? Jo crec que només cal donar-vos l'enhorabona.
Gràcies, Rafa.
Que allò més difícil en aquest món, i ho saps perfectament, Mariona, és deixar-ho a temps. Jo no sé si és massa aviat, segurament sí, però en tot cas també és a temps. I jo crec que està bé acabar l'entrevista precisament a Anna Maria Jaume, no? Perquè ella representa moltes coses i jo crec que s'identifica molt allò que és el bon rotllo que deien del MOVA. He triat festa i drama perquè és vera que el MOVA ha estat una festa, però és un poquet drama el forat que es deixa i també per voltre.
Defineix bastant bé la situació. Moltes gràcies, Rafael.
Una ferrada enorme a tots i a totes.
Gràcies.
Vinga, visca la música, Mariona. Adéu.
Igual. Ens enduien cada història complicada i sent que val la pena. Com passes temps per tothom. Hi ha coses que són sempre iguals. Jo que sé que durarà tot això. M'avorraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història. Torna i torna a fer cada foto borrosa. Ho repetiria tot el qual.
B3 Ràdio és actualitat.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, cortada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, 27 minuts. Aquesta sintonia ens diu que ja està aquí en Javier Matesant. La capella d'en Javier Matesant sonarà després, Javier, però no t'importa, no?
No.
Sempre sona el teu nom.
No, sempre m'he després. M'han menysprès aquí, però és igual. És igual. La humilitat és...
És el teu segell.
Exacte.
Presentes tu
Hola,
les convidades
tarda,
que tenim.
Rafael,
què tal? Com estàs? Tarda. Com estàs, Javier Matesant?
Molt bé.
Presentes tu les convidades que tenim avui?
Me fa por. Tres variacions sobre la por. Hauries és del que parlarem avui. Tres variacions sobre la por. Què pensaves? Que jo no don cap puntada sense fil.
No, si és que hauries d'haver estat tot.
Ah, sí, sí.
Jo... Si no sabem el que...
Seria el més dolent del... Però és igual. Anem a parlar del que hem de parlar. Què és això? Què és això? De moment, un projecte. Un projecte molt original. Jo diria que la hibridació de gèneres que fa o de disciplines que fa, quasi inèdita, i tenim aquí amb nosaltres a dues de les responsables, ens falta un que s'ha posat malaltat, són na Maria Garalbe, na Maite Villar i en Joan Casanyes, que no ha pogut venir.
Ha desaparegut.
Volia, però el pobret... Sí, que ha fet màgia.
S'ha fet la seva desaparició.
És un projecte que mescla moviment, manipulació d'objectes i màgia, per parlar de la por en general, però crec que encara res no està tancat, tot és un projecte que està ja treballant i que finalment serà una residència, etcètera.
Maria Garalbe, Mateu Villar, bon dia, com
estàs? Bon dia, bon dia.
Javier s'enrotlla, s'ha acabat d'arribar a les 7 i encara no us ha saludat.
No sabia en quan dir hola. Benvingudes
a les dues. Teniu obert el micro per quan vulgueu. D'on surt això? I la mescla d'aquestes disciplines, aquesta... Nous llenguatges, que és el que preteneu, explorar els nous llenguatges escènics, teatrals, com arriba aquesta combinació de disciplines?
Per casualitat?
Sí, perquè mos feia ganes.
Mos feia ganes.
Sobretot fer feina plegats i perquè mos va aparèixer que era com una idea curiosa de mesclar moviment, màgia, text, tota aquesta dramatúrgia al voltant de sa por, que se pot expressar tant amb el moviment com amb la màgia d'una manera molt clara. I no sé, mos va aparèixer un punt de partida interessant per aquest projecte.
Sí, Ens agradava molt que de fet, cadascú de nosaltres som molt diferents. Molt. I cercar un llenguatge comú per estructurar un projecte d'arts escèniques on, per un costat, la paraula, perquè hi haurà paraula, segurament, clar que sí, la dramatúrgia textual, més la dramatúrgia corporal, al final el teatre és màgia, i de quina manera la màgia podia entrar dins d'aquest espectacle, no com a fet màgic, o sigui, no com a número de màgia, sinó com a arribar a aquests moments que sovint en el teatre físic es passa molt, no? Ara de sobte el que volem és que... I la realitat te supera,
sí,
no?
Però la màgia, si, de forma popular, està com a molt relacionada amb l'entreteniment, amb així divertit, lleuger... pot ser il·lusionisme, pot ser màgia de prop, el que tu vulguis, no? Però és com més entreteniment. I aquí heu triat la por. I justament perquè la màgia pues, també pot ser inquietant.
Clar,
pot ser,
clar, és que tot això que se veu, que desapareix, que la multiplicació d'objectes, fins a quin punt això també se pot dur cap en aquest camí de la por, les màscares, els rostres, jugar amb les llums, tot això és cosa màgica, no? Al final, sí, que sí, també se pot entendre com a efectes especials, pot ser en cine, però incloure això dins una obra de teatre és difícil, no és fàcil, perquè, clar, no és com l'àmbit que tu t'esperes veure màgia, i la màgia a l'uso, no és així.
És desmitificar, de fet, no?, el concepte de la màgia.
Sí.
I donar-li un ús teatral.
Un ús dramatúrgic, clar. Sí, sí.
Però, i per què la por? Perquè mira que estem ficats a un món que fa por, efectivament, però justament de vegades no és el gènere que més s'utilitza en el teatre. Teatre de por, mira que cine...
És complicat,
no? Però hi ha poc, n'hi ha, però no és massa habitual.
Bueno, està dins de tot el procés d'investigació. Quan van començar a fer feina, havíem de començar per algun puesto i van decidir que havien de fer un treball, com el treball de creació és un treball que a l'actor i a l'actriu l'implica moltíssim personalment, i de sobte va eixir aquesta idea de per què no parlem de la por? A què tenim por? I tenim por a moltes coses.
Moltíssimes. I estava investigant, estava fent recerca sobre què és la por, d'on mos ve la por, com gestionar la por, perquè clar, també té moltes arestes el tema, la qüestió.
I per molt que facem i investiguem, sempre acabem veient que per moltes pors que hi hagi, la mort sempre et sap por que mos fa...
La gran por. No?
Sí,
por és allà on tothom...
Més que la malaltia, més que patir.
Sí, és la mort, jo crec, el perquè final, ja és no? definitiu, no, no hi ha volta enrere. I
pensar que t'has de morir, perquè una vegada estàs mort, ja està, no? Però el...
O no.
Bueno,
no,
o no.
És que no ho sabeu.
És una altra obra. És una altra la segona
part. Però és incògnita de...
No,
fa por,
claro. A por, allò desconegut.
Efectivament.
Totalment.
A morir.
De totes maneres, me ressonava tot això que estava comentant a l'inici, perquè na Maite, tu com a directora, com a integrant de Migrants, ja has mesclat gèneres, ja has fet coses híbrides. Supos que ara per tu és això com un salto mortal encara més, no? És com tot allò que ha fet i li fic màgia. Li fica aquesta pàtina d'aquesta cosa misteriosa que també té la por, no? És com que no te poses per poc, Maite.
No. He de dir que de sempre jo vinc del teatre circ.
Sí, sí.
On hi havia màgia.
I moviment.
Sí. I la màgia sempre havia estat alguna cosa molt, molt, molt present. I, bueno, vam coincidir amb Joan, i tot d'una vam veure que en algun moment havia de passar alguna cosa.
Que xula.
I gràcies, a més, després va aparèixer Maria, o primer va aparèixer Maria, bueno, no sabem, no? Els temps, no sé exactament la cronologia. Però sí que hi havia alguna cosa que ens feia, o que ens fa pensar que entre el moviment, la màgia, hi ha alguna cosa teatral molt interessant.
Ara esteu posant els fonaments, l'inici, i teniu una primera residència a l'octubre, me deies, no?
Sí, ara ja vàrem fer una setmana de residència a Santanyí, residència Anyell, i per octubre farem una altra setmana allà mateix, i una primera mostra.
I això se concretarà com? A escenes tireu tot tres? O encara no se sap? Bueno, sou els tres els arquitectes
sí.
del projecte.
Sí, però qui sap si després hi haurà més intèrprets o qualcun de nosaltres decidirà que no actua. No ho sé, d'entrada sí que som creadors els tres i som
sí,
intèrprets.
Sí, estem cercant material, estem cercant llenguatge.
És que és difícil, al final, perquè és això que diu, tots som molt diferents. I clar, ella crea d'una manera, jo creï d'una altra, en Joan sa màgic, clar, vendrà potser un punt després, quan ja tenim què volen dir, com ho volen dir, després se fica sa màgia o no. I estem trobant com confluen aquests llenguatges per poder crear un nou llenguatge propi de tot tres.
I de fet ha estat molt interessant perquè diu una Maria, no? que Maria crea d'una manera, jo crea d'una altra, i aquesta setmana fem feina plegades, mos adonaven que, ostres, això que està fent Maria és molt interessant, no?
Mos vam anar com retroalimentant.
Sí, sí,
jo és que ara necessito, i dic, vols un text?
Sí.
I me diu, sí, pot fer un text? Dic, sí, sí, qualque cosa puc fer és un text. I me'n vaig anar 5 minuts, vaig escriure un text, i d'aquest text ella ja va treure com tota una idea.
Ho dius com si fos una cosa senzilla, no? Això en Bob Dylan, sí, fas una cançó, vinga, va, i guanya un parell de premis, però ara m'aniria bé un text, me'n vaig 5 minuts i torno amb un text. Ho has dit tu, eh?
Va ser real.
I ho diu humilment, però com si hagués he anat, he comprat dues Coca-Coles. No, he dit un
text. Saps el que passa? Mira, hi ha una cosa que és molt interessant, que ho hem parlat moltes vegades, no? El concepte de quan els actors i actrius tenen aquest moment de residència, no? Quan estàs en una residència, que és un moment de luxe. No? És un moment de luxe per nosaltres, perquè de sobte estàs immersa en un procés de creació i pot succeir això, que estàs treballant i de sobte pues és que necessitem un text. I na Maria va pujar a la seva habitació i va fer un text. I va baixar amb el text i ho vam llegir i a partir d'ahí se va generar altres coses. Perquè, clar, estàs immers 24 hores.
Són les 6:37, estem entrevistant a Maite Villar i Maria Garalme, dues de les tres potes que té tres variacions sobre la por. I jo te proposo ara un repte, repeteix l'hora, 6:37. Menys si a les 6:43, Maria, tens un test.
Però una obra llarga, de més.
Sí, i te donaré les premisses.
No, si vols, m'encanta aquest joc.
Mentre continuem parlant amb Maite, intentant comunicar amb Albi, que havia d'entrar també.
Això saps que ho va fer en Simenon?
Jo Simenon,
en públic i tancat dins una espècie d'urna i tal, li van dir, pues, con aquest tema, aquest no sé què, i un robatori, i una senyora i tal, i pum, i en 24 hores sense dormir, amb una màquina tal, davant de tothom...
No, Maria, te fa una trilogia en 24
hores. I va treure una novel·la.
No. Era un text d'una pàgina. Era una pàgina, però que va donar...
Es va donar per molt.
Sí, no era un text sencer, no, això no.
Mai no diguis.
Enteníem que no.
Mai no diguis això.
Perquè si no t'ho duríem el circ, no t'ho diríem una senyora.
Donen ses pautes, que comences a escriure...
Jo que sí me quedo una mica en les ganes, com que no està en Joan, que mos parlaria d'això, com integrem la màgia? Màgia que no és un espectacle de màgia, sinó que la màgia s'utilitza pues, una mica també per explicar, per narrar, per formar part com un llenguatge més, una mescla de llenguatge... clar, però una màgia s'entén, si fa màgia, que te fa un truc, te fa un no sé què... Sí, no?
Va més enllà. Vull dir, la màgia nosaltres l'entenem com un element més significatiu de l'escena. No és el moment puntual que te fa el truc. Ja. Va més enllà. És el que parlàvem abans, és transcendir el concepte de la màgia.
Per exemple, que això no sé si serà o sí, però una idea que vam treballar, que no vol dir que hi sigui, sí, sí. Però com una persona pot sortir del seu propi cos i veure el seu cos des de fora. Això se pot fer amb màgia.
Clar.
I és com una cosa que mos pot aportar en Joan.
És el que diríem, ha estat un moment màgic, no? Més que fer un truc,
sinó
crear moments màgics.
Moments màgics, atmosfera màgica, levitar...
Aquí en el vostre dossier surt també bastant el poètic, moments poètics, que no sé si, clar, també estan molt a prop.
És que no se pot desvincular el la poesia visual de la màgia, de cap manera.
el famós realisme màgic, no?
Exacte.
Que una cosa absolutament quotidiana que t'estan contant i de cop parles amb un esperit o parles amb tota naturalitat,
exacte,
no? Com fan també aquests escriptors hispanoamericans. Pues, bueno,
sí, ara, és que de fet en Joan tot està enamoradíssim de Cien Años de Soledad.
Vaja.
I és un poc aquest camí és que li agrada seguir en teatre, de ara fiques això que apareix aquí i que no sigui un truc, un joc d'agafa aquesta carta, no? Que digui alguna cosa, que se necessiti allò, passa per un motiu. I això jo crec que és molt emocionant.
Darrerament, parlant molt, han existit durant anys, però parlant molt amb convidats que venen per aquí, les residències.
Sí.
Nosaltres sabem el que és i el que sabem, però diguem un moment pedagògic. Explicar una residència, per què ajuda a un projecte que està work in progress, tal, en què consisteix una residència?
Una residència és ese moment en el qual el fet de conviure 24 hores amb els teus companys estableix no només el llenguatge de feina, el llenguatge teatral que es farà servir, sinó, jo penso, no? M'agrada pensar que s'estableix també fins i tot l'ètica de feina que durà endavant aquest projecte. 24 hores són moltes hores i una setmana sencera, no? Entonces, de sobte, el primer dia està com tot descol·locat, no?
Sí.
I a poc te n'adones que les coses van col·locant-se a puesto, comences a entendre't en els teus companys, a crear dinàmiques de feina, de menjar, de... Es parla moltíssim, moltíssim.
Molt, molt.
I en aquest...
I de coses que no tenen a veure, però després però... dius, sí, que tenen a veure.
Clar, perquè els vincles creatius, que ja se tenen d'alguna manera, perquè per això poses en marxa, s'enriqueixen amb els vincles també després personals, no? A la persona vas coneguent i d'alguna manera saps com respira ell, tu, i comences a complementar la teva creativitat, suposo,
totalment,
no?
Sí. I aquest espai 24 hores obert, vull dir que en qualsevol moment pots posar-te a treballar, no tens horari.
Quan podrem veure el resultat final de tot això? Ho pensau, o estàu treballant sense una data concreta, l'any que ve, a finals d'any? Perquè...
És que ara mos agrada treballar sense data concreta, perquè normalment quan fem un projecte quasi sempre tenim una data o tenim una fita, un objectiu allà posat, que això com que també t'acaba generant una temporalització i te fa anar més ràpid o te fa treure un resultat, no? I aquí mos agrada dir, no, és que això ho fem perquè mos ve de gust investigar per aquí i si necessitam un any, si necessitam dos...
Sí, és... som teatre físic, la creació col·lectiva, són projectes que casen malament amb els calendaris, perquè... Bueno, quan tens un text i el tens escrit i comences a partir del text, tens una feina prèvia que ja està feta, però quan treballes des de lo físic has de començar de zero i has de crear la dramatúrgia física, que al final és moviment, és partitura.
Estàvem amb agulletes. En Joan i jo fem porters i ella dirigim els porters i el dia següent en Joan no se podia aixecar del llit. Clar, és que també és això, és aprendre
és això,
entre els tres.
Sí.
Ella està més formada físicament, però nosaltres...
Bueno, ara amb el Face Gola ja nosaltres tenim pressa de veure-ho, ja, però frisant, però vosaltres... Bueno, però la gent que escolta això pensarà, i de què viuen? Clar, perquè dius, clar, no, aquesta cosa no mos paguen per fer-la normalment, dius, ah, si és un any, és un any, si són sis mesos, i tal. I...
Ara mos diran de què viuen, de molt de projectes més que tenen en marxa, que volem comentar amb elles. Fem una pausa.
Vale.
Això és la ràdio, de vegades hem de fer una pausa, i continuem parlant d'Anna Maite Villar i Anna Maria Grave.
IB3 Ràdio és coneixement.
Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. L'Aviador i Betres Ràdio.
Sis 45 minuts, continuem el programa, continuem parlant amb Maria Garalbe i Maite Villar, dones del teatre que tenen aquest projecte que fa molt bona pinta, Tres variacions sobre la por, que anem amb La Calma, que ara mateix, després de La Residència, vendrà una altra, i ja veurem quan estrenarem, estarem molt pendents, però clar, na Maria té altres històries en marxa, acaba de...
Altres, diu, té una secció per ella... Per ella
acaba de... Bueno, acaba, fa uns dies que va estar a la Beca tallant les llibres Teres, lectura dramatitzada dirigida per Ernest Llobet i, a més, interpretada per actrius enormes.
Sí.
Com va anar?
Va anar increïble.
Sí, no?
Va ser preciós. M'agrada moltíssim, a més, voreró des de fora, perquè aquesta vegada jo no interpretava. Anava només com a espectadora i va ser brutal poder-ho veure. És que li comentava abans una Maite de que jo anava preocupada, perquè jo sóc molt exigent, i pensava... Això no m'agradarà del meu text, diré, això ho he de canviar... Estaré tot el temps pensant. I no va ser així. Va començar l'obra i m'haig oblidat de que era meva. Sí. Vaig disfrutar, vaig gaudir, vaig riure, vaig plorar, m'haig emocionar...
I vas gaudir de canvis que veies o realment era com tu la imaginaves?
Era com jo m'imaginava, sí. Però de tenir les actrius allà fent allò m'ha agradat moltíssim. I a més de tenir el públic amb jo... I se va crear una cosa màgica que
sí. Pot sortir d'una cosa així d'una... La Beckett és la Beckett, hi ha molta gent que
pot sortir que... Ja ha sortit una cosa.
Dos, ja ho sabia. L'haurem de tornar a convidar, això és un no pagar, eh?
Ha sortit una cosa però no et segura. Ho puc comentar, perquè tanmateix crec que no... Bé, no ho sé.
Dali, tu no... Sense, fora por,
perquè tampoc no sé si serà, però com que me fa il·lusió ho coment. Després m'ha venir, de la lectura, m'ha venir una editora de l'editorial Planeta, que m'ho vol publicar de llibreteres en castellà.
Que bé!
I, sí. Sí, sí. Però, clar, això és, ja sabeu, és un procés...
Bueno, sí, però si te venen directe... Una cosa és d'enviar manuscrits a veure si m'acriden, si no llegeixen, sí. Si agrada, però que te vinguin ells a dir, tu, m'agrada... T'has votat ja un parell de fases,
sí,
no?
Sí, sí, jo estava sopant, que ja, clar, amb unes amigues allà mateix a Beckett, i m'ha venir una dramaturga també molt crac a felicitar, i m'ha venir ella també a proposar això. Clar que ella no publica ella directament, però està dins l'editorial i ara estic mirant qui directament m'ho podria publicar.
I estarem molt pendents d'aquesta publicació,
que ja
seria
veurem,
un
encara...
mou més en aquesta aventura de les llibreteres que va començar ja fa estona i que ens està donant moltes alegries. Teníem pendents parlant el Vinyan, el coneixeu, no?
És un,
jove, una jove promesa,
sí,
que està,
promesa,
està començant...
Ja, ja fa estona, que és no, una jove promesa.
Sí. Fa 7 dies, ja.
De fet, fa com a 25 anys que fa aquesta cosa. És, en realitat, ara vaig a xar seriosament, és un tio encara jove, el que passa que va començar molt pres. Joan el Vinyan, com estàs?
Com estàs, Rafa? Diuen que de jove promesa a vieja gloria un pas. Jo crec que ja l'he fet.
En tot cas, hem de parlar de Via Fora, un muntatge que fa uns 25 anys, ara me diràs tu la data exacta, Albi, que representa el Cudi, un recorregut a través de la història del poble, un espectacle que itinera, que conté música, teatre, passat llunyà, recent, i que tot això se fa 30 i 31 de juliol i també el 6 i el 7 d'agost. Òbviament, el Cudi, el punt de trobades a la porta d'Esmoll a les 9. Joan, què feis? Perquè feis tantes coses i tan maques i a més en la implicació també del poble, no?
Sí, sí, bueno, el Biafora 24 anys fa que el feim.
24.
Jo el vaig començar el primer any com a actor, quan encara...
T'he vist amb aquestes imatges, tot jovenet. No has canviat però, clar. Un poquito,
bueno,
sí.
Bueno, una mica.
Si en 24 anys no ha canviat gaire...
Ha madurat.
I això, i a poc a poc, pues, bueno, està com molt guai, perquè per la part molt... de, pues, de la meva vida i de la vida de la companyia que jo tenia, que se deia Neo Rural, i sí. Som nosaltres que vam començar com a actors i tal, i a poc, al llarg dels anys, mentre pues, estudiava direcció de dramatúrgia, vaig començar a fer com a dramatúrgia, a fer d'ajudar en direcció, i finalment l'any 2023 se va retirar en Carles Pujol, el director, i d'ençà d'aquell any pues, ho dirigeix jo. Uh-huh. I res, és, sí, sobretot jo crec que és com un format que crec que és l'únic lloc de Mallorca on passa, que és aquesta idea de teatre que és popular, que la figuració és del poble, que se xerra de escenes històriques que van succeir, evidentment dramatitzades i teatralitzades, i no sé, combina pues, això, que és teatre itinerant, que se fan escarrers les murades, que hi ha música en directe, que això, que hi ha com actors professionals mesclats amb gent del poble. No sé, és un format molt, molt xulo i que de tant que de com molt encantat, perquè per això.
I enguany té especial protagonisme la dona.
Sí, no? sí, perquè... Bé, això que passa que històricament els personatges femenins sempre han quedat com rellegats a la foscor, precisament pel fet de ser dones, i en Weimar mos varen proposar en sequit creatiu pues, cercar referents de dones de segle XIV, de segle XVI, que poguessin tenir una veu pròpia. I per això s'han escrit com dos monòlegs, un monòleg que xerra d'una dona aristòcrata mallorquina, d'una certa noblesa que està com condemnada a només generar descendència, i després una altra dona que del segle XVI, que és una germanada que se revolta contra els nobles.
Uh-huh. I a més, actorassos i actrius enormes, Sebastià Trobé, Lorena sí. Faus, Elisa Garau, Jaume Gaià, Joan Gelebert, Carmen González, Salvador Miralles, Sara Palomo, Jo Maria Pasqual, Jaume Xua, algun d'ells han treballat amb tu de manera profusa, Albi, i aquests figurants, que és gent del poble que, diguem, que voluntàriament forma part de l'espectacle, no?
Sí, sí, són gent del poble, que moltes són molt joves i tal, però que els agrada molt el teatre, molts estan vinculats amb l'auditori, amb grups de teatre amateur o infantil, o fins i tot en grups de teatre amateur de la poble, i sí, se vinculen amb el projecte i se generen pues, aquestes... Com, és molt guai, perquè és com una dimensió on les imatges són molt més èpiques, on pues, tenir 30 persones en un espai pues, són com imatges molt més pictòriques, pràcticament recorda una òpera en certs sí, sí. moments.
Amb una música més de Jaume Oliver, que és el director musical, que és molt John Williams, no? És molt èpica aquesta
sí,
música, sí. És guai, ara la sentíem. No?
I és super cinematogràfic, sí, el que composa. Sí, sí. És vera que vivim un ensemble petita, que hi ha una flauta travessera, un saxo, un baix, una guitarra, acordió i percussions, i després van canviant d'instruments, els músics, però amb aquests instruments aconsegueix generar... Sí, és molt cinematogràfic el que aconsegueix en Jaume.
Que xulo, màgia, no? Parlàvem abans de l'espectacle d'Anna Maria Garalbi i de Maite Villar. Jo crec que és màgia poder concitar tantes coses a la vegada, no? Aquesta, parlar d'història, reivindicar certes coses, parlar del poble, que el poble s'impliqui, i a més amb tota aquesta gent meravellosa, no? Amb músics també que interpreten en directe, no? Jo.
Sí, sí, sí. L'espectacle d'itinerant, cada escena passa a un lloc de la murada diferent.
Sí.
I els músics acompanyen el públic d'una localització a l'altra. I és música original composada per l'espectacle, per cada escena, i moltes escenes amb música... O sigui, moltes escenes no s'entenen sense la música. És com necessari perquè l'escena avanci, en certa manera.
Escolta, i no hi ha dos anys iguals, no? Cada any feis alguna proposta nova, com enguany lo de la dona, amb diferents monòlegs teus, a més, escrits per tu. Això com ho decidiu? Hi ha un comitè amb l'Ajuntament? O teniu llibertat absoluta? Com ho feis?
Sí, hi ha com un equip creatiu. Això, hi ha una sèrie d'escenes originals que estan escrites per historiadors. Uh-huh. Historiadors que són molt rigorosos i molt fidels en els fets que varen passar. aquestes escenes se filtren per dramaturg, en aquest cas són jo, i s'estableix com un diàleg amb aquests historiadors o amb l'Ajuntament per veure fins a on se pot arribar a l'hora de teatralitzar, fins a on podem permetre modes fet de ser fidels o no, i a partir d'aquí, a partir d'aquest diàleg, pues se reescriuen les escenes i se van com corregint, en certa manera. I els canvis proposats, sí, des de l'equip creatiu, a partir amb en Jaume, jo, en Carme Suárez, que a banda d'estar en el Teatre del Cudi és com la productora executiva de l'espectacle, anem decidint a veure quins canvis podem introduir cada any. Com que hi ha una vintena d'escenes escrites, normalment, pues, de vegada, qualcun any agafem qualcuna i la reinterpretem de qualque manera i tal. Si has d'anar com reescrivint-les, perquè de cada any tinguem com una biblioteca d'escenes que, a banda de que siguin rigoroses històricament, també teatralment siguin interessants i entretingudes i que la gent passi gust de veure-les.
Idò, ja sabeu, les cites, demà mateix i divendres a partir de les 9 i dijous que ve i divendres que ve també 6 i 7 d'agost a partir de la mateixa hora. Punt de trobada, Porta d'Esmoll. Per cert, arribes allà i ja està? O t'has d'inscriure a qualque banda, Albi? Com va la cosa?
No, és entrada lliure, va. És vera que és en el carrer i tu pots seguir la comitiva i t'aniràs duent. I ja està, no t'has d'apuntar enlloc i a gaudir.
I del gaudir. Molta merda, estimat.
Moltes gràcies, guapo. Gràcies.
Vinga,
a tots.
Gràcies. Adéu. Jo, la Vinyana, un d'aquests incombustibles, Maite? Tu també. Per cert, és que t'he de demanar, senyores, allò de dirigir a l'Escola d'Arts Escèniques de les Illes Balears, que també va ser una etapa molt, molt guai.
Va ser una etapa.
Que no l'enyores, però que bé, perquè ara estàs en altres coses també.
Estic en altres coses, però he de dir que vaig aprendre moltíssim. 8 anys de cap d'estudis, 4 anys de direcció de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. Va ser un bon aprenentatge personal, professional, perquè ningú no t'ensenya a dirigir un centre.
I molts d'anys, Maite, amb els quals també va passar abans i continuarà passant, van sortir fornades d'intèrprets, actrius i actors que valen molt la pena i que convé tenir molt en compte que ja estan fent coses meravelloses i, clar, part d'aquest mèrit també vos correspon en aquest equip. I jo crec que això s'ha de recordar, no?
Jo crec que sí.
El talent que tenim aquí.
Jo crec que sí. I, de fet, una de les coses més meravelloses que te pot passar com a docent d'aquesta escola és que arriba un dia que comparteixes escenari amb les persones que has fet feina amb ells com a docent, no? Com el cas de Joan Casanyes, no? De repente, un dels teus alumnes passa a ser el teu company de feina i això és que no té preu.
Maria, Maite, gràcies per estar aquí, gràcies per acostar-nos a aquest projecte que pinta molt bé. Deia en Javi que ja teníem no només interès, sinó certa urgència, però bueno, sí, ja se tradueix.
Bueno, i una abraçada en Joan, que havia de venir, en Joan Casanyes, però està malaltet, que es millori, i ja el cridarem per altres coses.
Sí, té material.
Té material.
Moltes gràcies per estar
moltes
aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Javier, fins la setmana que ve, més, tu deies, no? Juliol i agost.
Juliol i agost.
Coses escèniques i les hem d'esprema.
Sí. Ja potser una mica manco tal, però bueno, aquesta secció sempre està nodrida.
Clar que sí, aquesta setmana que estem repassant la música que està sonant de l'Atlàntida Filfest, avui és el torn de Teo Lucadamo, actua a ses voltes a partir de les 8:30 i en ritme, molt de ritme, de fet acabam el programa d'avui, tornant demà a les 6, ara us deixam en les notícies.
Yeah. El otro día me hice amigo de un metrónomo y fuimos a dar un paseo por el centro, ¿no? Él me dijo que su sueño en verdad era ser cardiólogo, pero para ser cardiólogo hay que tener corazón. Y yo, cabrón, ¿a qué carajo quieres ser cardiólogo si todos los cardiólogos carecen de tu ritmo? Además, para ser cardiólogo hay que estudiar demasiado y si estudias demasiado se te pierde todo el ritmo.
Yo diciendo, literalmente, ¿qué cojones, tío, para ti vas a querer ser cardiólogo?
Eres un metrónomo, tronco, o sea,
eres el corazón.
Lo que tiene lo que
el ritmo,
el corazón.
El del ritmo, el ritmo.
Yo flipando en colores con el metrónomo diciendo, no, tal, que yo quiero estudiar, yo diciendo, yo por ser tú, ¿sabes? Ser un metrónomo y el pavo, que no, que yo quiero ser cardiólogo, tal, yo quiero licenciarme. Y yo, bueno, tío, ya tú sabrás lo que haces, pero mientras tanto...
Uno, dos.
Todo el mundo sabe que yo
respiro y grito.
Uno, dos. Todo el mundo sabe cuando uno derrima.
Uno, dos.
Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.